A Ràdio Estel, Temps de Benestar. Un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com és habitual, ens reunim a l'equip del programa cada dia a les 5 per parlar de salut. Avui toca urologia, nefrologia i andrologia, sempre amb l'experiència del personal mèdic de la Fundació Puigverd. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa, a les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, Susana Armengol, i a la conducció, i us parla Mar Rius. Avui parlarem de l'envelliment sexual masculí i medicina antiàging. Què és el perfil de les persones que tracten aquest trastorn? Quines tècniques apliquen la Fundació Puigverd? Com es poden prevenir? Per contestar aquestes preguntes, aquestes i moltes més, avui ens acompanya el doctor Eduard Ruiz Castanyer. És director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Doctor, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc. Bé, com deies molt bé, quan parlem d'envelliment sexual és posar un cognom a l'envelliment, no? Envellir, envellirem tots, esperem, sí. Perquè, com deia un savi, l'altra possibilitat d'envellir és morir-se. Per tant, val la pena envellir, no?
Morint-se abans d'envellir, clar.
Exacte.
El 60% de les dones pateix algun tipus de disfunció sexual al llarg de la seva vida, enfront del 40% dels homes. Un estil de vida poc saludable suposa un obstacle per tenir una salut sexual plena. Per això, experts en el sector han elaborat un decàleg per reconèixer els factors negatius. Dieta poc saludable. Les dietes riques en greixos i sucres disminueixen l'energia de l'home, que afecta la circulació sanguínia. L'obesitat, molt relacionada amb els trastorns metabòlics que poden desembocar en patologies vinculades amb la disfunció erèctil. La diabetis, la hipertensió i el colesterol. Es col·lapsen les artèries, flueix menys la sang, arriba menys quantitat al penis, la qual cosa dificulta l'erecció. L'apnea del somni. Els homes amb apnea solen tenir un esgotament físic i mental que influeix negativament en les relacions sexuals. Els tòxics, com el tabac, l'alcohol i les drogues, afecten el sistema nerviós. L'estrès i l'ansietat disminueixen la libido i impedeixen l'home concentrar-se a la relació sexual. La depressió influeix en l'estat d'ànim. La por o la vergonya davant d'aquesta situació, per la qual cosa consultar l'especialista de seguida perquè estudiï l'inici del problema constitueix la millor opció. El doctor Moncada expressa que si una persona té problemes, ha d'anar al metge perquè hi ha diverses solucions que porten una vida sexual plena.
Quan diem envelliment, nosaltres som partidaris a la Fundació Puigverd de parlar d'envelliment actiu. Què vol dir envelliment actiu? Vol dir que no podem evitar envellir, però sí que podem arribar d'una manera diferent segons quina és la nostra actitud davant de la vida. I en aquest cas parlem de lo que representa l'envelliment sexual. Sabem que hi ha uns canvis físics inevitables en els homes i les dones i que això fa que influeixi d'una manera molt directa sobre les relacions sexuals a partir de certa edat. Quan parlem d'envelliment s'ha de ser molt curós, perquè jo si dic una edat, doncs hi haurà persones que es poden sentir ofeses, sí. I tothom doncs, pot sentir-se jove i té tot el dret a sentir-se. Però sí que es parla d'un inici ja d'un cert decliu sexual o d'una pèrdua d'aquesta vigorositat sexual a partir dels 65 anys. Jo crec que aquí estaríem pràcticament tots d'acord, sí. Encara que uns arriben en millors condicions que altres. No? Sobretot, hi ha dues coses que influeixen molt. Una és el que diem el sentir-se atractiu. És important cuidar la nostra imatge, perquè la sexualitat té molt que veure amb l'autoestima. Té que veure molt en com ens sentim. Doncs si ens estem cuidant, és evident que bueno, no podem tenir el sex appeal, aquella crida sexual, que va lligada, per cert, a l'atracció que es dona amb la joventut és lògicament per un poder hormonal i perquè té, encara que no ens sembli o no siguem conscients, té a veure amb la reproducció. És evident que totes les espècies, quan són joves, són molt atractives perquè l'altra part tingui molt interès sexual. Però quan arribem a una fase ja en què el que busquem és una sexualitat més madura, més adulta, més de disfrutar, però també de compartir, és important que se sentim bé i, per tant, que ens cuidem. Que ens cuidem, i no, quan dic cuidar-se, estic parlant d'uns termes, doncs, amb l'estricte, no amb frivolitat, estic parlant, doncs, no de voler semblar jove, sinó de, bueno, pues, cuidar el nostre pes, cuidar la nostra apariència, i sobretot aquells hàbits que tots sabem que ens poden portar a problemes de la segona part, que serien les malalties.
Clar.
Hi ha malalties que ens poden sobrevenir, que són inevitables. Un no és responsable de que pugui tenir, doncs, a lo millor, no sé, un tumor determinat, però sí que pot ser responsable, si ha fumat molt durant la seva vida, de tenir una bronquitis Clar. Crònica o de tenir una obesitat, si ha menjat i no s'ha cuidat.
Clar.
Tot això ens obliga, doncs, a mantenir un estil de vida saludable, que és un terme que en els programes que hem fet ja ha sortit pràcticament. Sembla que hem parlat de disfunció erèctil, que hem parlat d'altres coses. Però això és especialment important quan ens fem grans. Quan jo dic que entrem en aquesta fase important. I fixi's si és important que hi ha estudis fets a tot el món, i jo en recupero un fet als Estats Units, on parlen que només el 62% dels homes de més de 65 anys tenen relacions sexuals. Només el 62. O sigui, un de cada tres no en té, o dos de cada tres sí que en tenen. I amb les dones això baixa fins al 37%.
Encara menys.
Encara menys. I també va lligat, clarament, a aquests canvis físics, a aquesta pèrdua d'autoestima, i sobretot la dona perd la menstruació, ja deixa de tenir cap interès la sexualitat amb la part reproductiva, i és un esforç mental de trencar alguns tabús que s'han donat en altres èpoques, d'on la dona creia que quan s'havia acabat la regla ja no
ja
tenia...
Està, ja,
clar, això ara hi ha persones que m'estaven sentint, bueno, aquest home que diu, però això encara ha quedat d'una forma atàvica i encara d'alguna manera es manté. Per tant, jo el primer que vull dir és eliminar tabús, eliminar prejudicis, no hi ha límit d'edat, i es pot tenir una responsabilitat o una sexualitat responsable a qualsevol moment de la vida. I no té per què ser igual, però sí que és bo mantenir-la. Jo vaig parlar en un programa ja fa temps amb vostè, Marc, sobre el tema de la intimitat, sobre el tema de que a vegades nosaltres, a les persones grans, els negàvem la sexualitat. Ja ho fèiem, fins i tot els més joves considerem que potser les persones grans, si veiem una parella gran 75 anys, fent-se un petó amb un banc...
Ja, a vegades sembla que estigui mal visitant.
Sí, es pot dir, oh, què fan aquests
què fan?
Dos, no?
Sí, sí,
i això, això hauríem d'anar-ho traient. Bueno. És al contrari. Jo trobo que més maco que veure una parella gran agafada la mà i un braç per sobre l'ombro de l'altre, i si en un moment donat se tornen i fan un petó, meravellós. Això és important, i hauríem de treure alguns prejudicis que encara avui dia existeixen. O pensar que la gent de més de certa edat no tenen relacions sexuals. I això li vaig observar en aquell moment, i vaig dir, escolti'm, quan fem aquestes residències sobre persones grans, a vegades hi ha gent que no poden tenir allà trobades sexuals,
clar,
perquè no. Potser es posen a tres avis en una sola habitació.
Clar,
escolti'm, aquest avi li han preguntat si té interès en rebre amb alguna amiga, familiar...
Sí, sí.
O, vull dir,
o no, l'enfermera entra sense picar la porta...
O entra sense picar la porta, cosa que no faria al dormitori d'una persona jove.
Sí,
vull dir
sí,
que
sí.
Tot això forma part d'aquest tema. I volia dir una altra cosa també molt important, i és algo que no se sol parlar, que són els beneficis de tenir una relació sexual activa, relacions sexuals activa, quan et fas gran. I jo n'hi he apuntat 7.
O sigui,
7 coses. Per exemple, no sé si la gent ho sap, però mantenir relacions sexuals a mesura que ens hem fet més grans favoreix la nostra salut cerebral. La gent que es manté sexualment activa té millor tot el sistema cognitiu. I està demostrat, per exemple, que hi ha menys Alzheimer si tens més relacions sexuals. Quan més activitat sexual, estàs més actiu cerebralment. El cervell s'irriga, entra més sang, hi ha una alliberació de substàncies que mantenen, igual que diem moltes vegades, escolti'm, si es jubila, pot deixar de treballar, però no deixi de pensar, no deixi de fer, no deixi de fer gimnàstica cerebral.
Tingui activitats.
Doncs les relacions sexuals, a certa edat, és una bona activitat cerebral. I he apuntat una segona. Et fa sentir i semblar més jove. La gent que té relacions sexuals es manté més jove, sembla més jove. Per moltes coses, perquè es llibera la serotonina, es llibera l'hormona del creixement, es lliberen substàncies que fan que la pell estigui millor, la tonicitat muscular és més bona, l'aspecte, el rictus de la cara és millor. Això que a vegades s'ha fet broma, no? És veritat, la gent que té relacions sexuals es manté més jove, amb aspecte més jove. Li dic el tercer.
Sí, sisplau.
Dóna beneficis cardiovasculars. La gent que té relacions sexuals fins a edat avançada té menys risc de tenir hipertensió arterial. Millora la tensió arterial. Té menys risc de tenir un infart agut de miocardi. Menys problemes de tipus vascular cardiològic. I també disminueix fins i tot el número de varius. Millora la circulació venosa, millora tota la circulació, s'activa la circulació de tot el cos. És igual que anar a fer esport. Però a més, fas un esport que t'ho passes bé. Per tant, ja dic, li diré 7. Ara li deixo aquests, després en direm uns quants més.
Molt bé. Com es manifesta l'envelliment sexual amb
l'home? L'envelliment sexual té moltes formes, però bàsicament és aquesta fórmula en què un ja no té la resposta sexual, doncs de, en el cas que estem parlant dels homes, doncs no aconsegueix la rigidesa habitualment que tenia quan era més jove, per tant, la penetració se li fa més difícil. Si això ho combinem moltes vegades amb que la seva parella, en la majoria dels casos, també està en edat menopàusica, tampoc es lubrica igual, també li provoca, doncs, a vegades una més dificultat per la penetració, aquí han de vegades acudir a cremes, a substàncies lubricants, i sobretot jo el que dic és que és important passar de la penetració a menys penetració i entrar a més petons i carícies. Vull dir, la sexualitat l'hem d'anar reconvertint en funció de les nostres possibilitats. I això que sembla obvi quan parlem, per exemple, d'alimentació, tots sabem quan ens fem grans que hi ha coses que no ens cauen bé. I no fa, hi ha molta gent que diu, no, miri, això no menjaré perquè jo...
No em senta bé.
A l'allioli mi ja no em senta bé. O si jo menjo picant, demà no puc dormir si menjo tal cosa, o em dóna flatulència.
Sí, el cafè, sobretot el cafè per dormir.
Val, doncs, escolti'm, una altra vegada, aquí tornem a aquesta lògica que jo aplicava i que els explicava l'altre dia quan parlàvem del tema de la falta de desig o de les addiccions, que hem d'anar a poc a poc acomodant la nostra vida al moment que ens toca viure. Però no només amb l'esport, amb el que mengem, sinó també la nostra sexualitat s'ha d'anar reconvertint. I jo li deia, fa un moment, és que baixa molt l'activitat sexual. És que baixa. D'homes de més de 80 anys, només el 25% tenen relacions sexuals. Quan, en canvi, podrien, perquè la percentatge de viudos no és tan alt. És a dir, en viudos sí, que moltes, la majoria de dones que no tenen relacions sexuals perquè no tenen parella. Això ja és un condicionant, sembla una obvietat, no? Però dius, clar, no tenen relacions perquè no tenen parella. Llavors, a certes edats això pot ser difícil. Però amb els homes, fins i tot els de 80 anys, que no solen tenir parella, només un de cada quatre té relacions sexuals. Perquè llavors ja consideren que o no estan fent alguna cosa ben fet, o no és el que toca, o perquè no es pot penetrar i ja no ho volen fer. I a millor pensen, si vaig al metge, sembla ridícul que li demani un Viagra o una pròtesi de penis. No, escolti'm, nosaltres no tenim prejudicis.
Clar,
que vinguin al contrari. Si un home a mi em diu que té ganes i té més de 80 anys, el primer que faré és felicitar-lo amb ell i a la seva parella per tenir aquesta impulsivitat i ser capaços de manifestar aquest interès.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Nosaltres continuem parlant amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd.
Bé, se'n recorda que li deia que hi havia apuntat jo 7 beneficis.
Sí, ens n'ha dit 3.
Ara hi vaig a dir 4. 4 més. Els homes que tenen més relacions sexuals tenen menys càncer de pròstata. Les ejaculacions està comprovat. I, a més, hi ha un producte, i alguna vegada n'hem parlat, que millora les ereccions i fa que els homes tinguin més activitat sexual. N'hem parlat alguna vegada, el teledafilo.
Sí.
I que resulta que aquests senyors beneficia la seva micció, orinen millor, la hipertròfia benigna de pròstata millora, perquè al buidar la pròstata estàs traient volumen i et sents més còmode per la part... Però també disminueix el risc de càncer de pròstata. S'ha comprovat. A més activitat sexual, menys càncer de pròstata. I estem parlant que el càncer de pròstata és molt més prevalent a aquestes edats.
Sí.
Li vaig a dir una cinquena. Millora l'insomni. Normalment, quan un home té una relació sexual i la dona, el que et ve després és unes ganes de dormir tremendes.
Sí, queda relaxat.
Relaxació. Sí. La vascularitat canvia. Hi ha una zona, com igual que passa quan tu acabes de menjar, no? La siesta, no?
La siesta del carrero, que de vegades... Bueno, el bèstia diu la siesta del carrero.
Clar, Però què passa? Quan tu menges, sí, on va la sang? Cap a l'estómac, llavors el cervell queda en un moment de letàrgia, clar, i és molt normal que després de menjar molta gent té son. La siesta, la migdiada, és una cosa normal en els ambients nostres. Doncs, si tu tens relació sexual, després tindràs probablement una inducció al son molt més bona, menys insomni, no tindràs cap prendre tranquil·litzants i entraràs en un cercle viciós. La sisena, millora l'estat d'ànim de la teva parella. Si tens relacions sexuals, no només tu estaràs, com hem dit abans, més jove, la teva parella també estarà més jove, estarà més animada, més contenta. I per últim, la sèptima, potser n'hi ha més, eh? Jo aquestes les he apuntat de coses que havia llegit. Et fa sentir més feliç i positiu. Quan tu tens una vida sexual activa, tens més ganes de fer coses, perquè entres a connectar amb aquella part que jo deia de la joventut, no?
Clar.
És com sentir-te encara
útil,
amb valors. És una mica com el treballar, no? Jo entenc que una persona es té que jubilar perquè arriba un moment que ja no tenim per què seguir treballant. Però si tu combines el no treballar amb no ser útil per la societat, caus ràpidament en un estat de desànim i de poca positivitat, perquè passa a ser un considerat com un inútil.
Sí.
Si tu ets capaç, encara que tu deixis de treballar, però pots fer coses de voluntariat, pots fer classes d'alguna cosa, que tu et segueixis sentint útil,
clar,
i veure que ets capaç d'aprendre coses noves, i entre elles tenir una vida sexual activa, això et millora, et fa sentir més feliç, et fa sentir més positiu i amb més ganes de fer coses. Per tant, jo recomano que l'envelliment sexual, que és inevitable, el podem abordar amb moltes ganes perquè té molts aspectes positius. Em preguntaves al començament si el podem evitar, no? Perquè estic dient més el que hem de fer, però bueno, escolti'm, i si no puc fer-ho, què passa, no? Bueno, doncs es pot, evidentment que es pot medicar i que es poden donar eines, perquè moltes vegades la resposta potser no serà la mateixa, però podem donar, hi ha coses que milloren l'activitat sexual, des de substàncies vasoactives, que milloren la circulació, igual que un es medica la diabetis o es medica la hipertensió, també es pot medicar. I sabem que hi ha substàncies que tenen un efecte anti-aging, que, com poden ser determinades vitamines, complexes vitamínics, algunes substàncies que tenen aquest efecte i que no tenen per què ser perilloses preses amb la mesura necessària. El que passa que han de ser preses amb indicació mèdica. Avui dia, fins i tot amb la gent gran, hi ha un consum excessiu de productes per internet.
Sí.
Perquè molta gent el que fa és va a Google, posa allà a Safari, pam, i ràpidament compra coses, ojo, que moltes no porten exactament el que diuen o no està preparat el que diu amb les condicions sanitàries o no les pot prendre, perquè hi ha coses que determinades persones no poden prendre.
I més la persona gran que ja pren altres fàrmacs.
Ah, aquí està. Perquè normalment ja ho hem dit, les malalties existeixen. Quan et fas gran, qui no té una cosa té una altra, no? I algunes d'elles incideixen directament sobre l'activitat sexual.
Clar.
Per tant, jo diria, envelliment sexual inevitable sí, però no té per què considerar que ens veiem grans no ens permet, igual que no ens té que deixar a casa i perquè ens faci mal el genoll no sortim a caminar,
clar,
ni tampoc ens hem de quedar a casa perquè fa fred ni perquè plou, hem d'intentar que la nostra sexualitat, si la podem exercir, tenim la persona adequada amb la que poder-ho fer, fomentar-ho i seguir-ho fent, perquè té beneficis per nosaltres i per l'altra part. I sobretot per la nostra, no només per la nostra sexualitat, sinó per totes aquelles esferes que he parlat, positivitat, sentir-se millor, la capacitat cognitiva, la hipertensió... Bé, escolti'm, no ho deixem, això, eh?
No. Doctor, com afecta psicològicament l'envelliment? Que hi ha persones que no ho accepten.
No, clar, bueno, a tots ens costa molt acceptar que ens estem fent grans, no? No sé quan, en quin moment un és conscient. Suposo que quan un es dona compte, moltes vegades, potser ha fet tard, no? Hauríem de ser proactius, intentar que això que ens té que passar, afrontar-ho de la manera millor, vol dir amb naturalitat, sense que això ens estigmatitzi. No tenim que cohibir-nos, tinguem l'edat que tingui, per seguir fent pràctiques sexuals. I jo, quan parlo de sexuals, no em refereixo només al llit, a la penetració, al coit, pues fomentar una miqueta, com venim dient sempre en tots els programes, no? Però provocant aquelles relacions sexuals afectives, plenes d'amor, plenes de romanticisme, de carícies, de tot allò que ho podem fer en qualsevol moment de la nostra vida. I que amb la persona que estimem, amb aquella persona en la que volem estar, no té que haver-hi cap tipus de prejudici en fer-ho davant dels fills, davant dels nets, davant dels altres que tenen la teva edat. No passa res. No fa falta que la gent gran estigui separada. Veiem passar persones grans que van una al costat de l'altra i van agafats de la mà i porten 50 anys. No? Aquesta part és positiva. Segurament aquesta gent arriben en millors condicions que els que ja ho viuen d'una manera com molt negativa, clar, mira el que em passa. No fem victimisme, no? Siguem positius. Positivisme, no victimisme.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Doncs continuem parlant amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd.
Mira, jo crec que, d'alguna manera, els canvis físics són els que, d'alguna manera, més difícilment podem actuar, perquè moltes vegades són sobrevingudes, no les podíem preveure, i, a més, estaríem, d'alguna manera, això ja s'hauria de començar de molt jove, no? Ara, quan jo deia aquesta idea que he dit al començament, no?, que parlava de l'envelliment actiu, és a dir, cada cop el que s'intenta no és arribar a complir anys. Sabem ara perfectament, i estem en condicions de dir-ho, de que probablement cada cop viurem més anys, perquè la majoria de malalties de les que la gent s'ha estat morint els últims anys seran curables, a curt plaç. Per exemple, la gent ja no es morirà d'infeccions, de pneumonies, tot això, antibiòtics, etc. Operacions, es poden fer operacions de gran envergadura en persones d'edat avançada. El que tenim malament són les malalties neurodegeneratives. Sí. I aquí és el que sí nosaltres la incidència de la forma en què vivim ens pot fer arribar millor i en millors condicions. Per tant, jo crec que hem de fer una activitat física i mental durant tota la nostra vida. No parar amb res. O sigui, no ens té que aturar res. Sempre moure'ns. Sempre llegir. Sempre interactuar. Si un no té la possibilitat, perquè ha acabat la seva vida laboral, doncs apuntar-se a rebre classes. Jo quedo entusiasmat ara quan veig una persona de 80 anys amb un mòbil i que no es limita només a trucades, sinó que és capaç d'enviar missatges de veu o rebre correus electrònics, enviar-los. No, mai és tard, i no és tan difícil. Clar. I ara molts nets es dediquen a explicar això als avis. El que no faran els nets és explicar sexualitat. Sexualitat no l'has de perdre, no l'has d'esperar a que la perdis per recuperar-la, perquè si no ja està, sinó t'has d'anar adaptant,
anar-la mantenint,
i anar-la mantenint adequada sempre a les teves possibilitats i al teu moment de vida, que et toca viure.
Una vegada vostè va dir al programa que la gent gran, les persones grans tenen un altre tipus de sexualitat.
Efectivament. Que no és ni millor ni pitjor, és diferent. Clar. És com l'estil de vida. No pots competir. No fer-se gran no és no ser gran, sinó és viure d'acord a la teva vida. Jo, per acabar una mica avui el programa, no?, per donar uns consells de cara a l'audiència, primer diria, no parar mai. Una persona no té que estar mai quieta. Com aquelles coses com són les bicicletes, no?, o les motocicletes, si pares, es cauen. Llavors no hauríem de parar mai, sempre fent coses. El nostre cervell té que estar en permanent activitat. No només la física, que també és important, però sobretot la mental. Un altre aspecte molt important, la comunicació. Parlar amb l'altra part, que també s'està fent gran o s'ha fet gran, què és el que vol, què és el que pot fer, què és el que desitja, fins on pot arribar. Tu no pots forçar la teva parella que vagi a ballar si ella no té ganes, però li pots dir, escolta'm, podíem anar a ballar, per exemple, per què no? Podem anar a apuntar-nos a un lloc que fan cursos de dibuix o de cuina. Sempre hi ha alguna cosa que als dos els hi pot fer gràcia, compartir-la. I alguna cosa potser no és del teu agrat, però és de l'altre. Llavors, bueno, doncs, aquesta comunicació permanent és molt important. No deixar mai el romanticisme, no deixar mai les carícies i els petons, les paraules boniques. Això que ara avui sona una mica antiquat, no? Dir aquestes coses maques a cau d'orella de l'altre. Que guapa estàs, que bé et trobes, com m'agrades. Bueno, són frases ben fàcils
de dir. Són fàcils, no costa res.
Però preparen.
I pot arribar a l'altra persona.
Exactament.
És el que es tracta.
Clar, t'estimo, carinyo. Vull dir, què costa dir t'estimo? Quanta gent no es diu? Ja ho saps que t'estimo.
Doncs
això és el que jo recomano. No hi ha secrets. I si no, estem nosaltres. Veniu i us atendrem, us escoltarem i us ajudarem.
Molt bé, doncs. Doctor Eduard Ruiz Castanyer, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, com sempre, un plaer d'haver estat aquest programa aquí amb vostè. Gràcies.
Moltes gràcies, Marc.
Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem a les 5. Us esperem. Adéu-siau.